Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Com esteu? Benvinguts a la Linterna COPE Catalunya i Andorra en aquest dimecres 3 de setembre. Aquests dies, òbviament, quan hem tornat de vacances, què hem fet? Doncs treure de la maleta la roba d'estiu i no sabem ben bé què fer, no? Si posar-la a l'armari de nou o ja guardar-la per l'any vinent, perquè, clar, amb això de les temperatures, un mai sap què ha de fer. Ara que parlo d'armari, avui tractarem aquest tema. M'hi he donat, segurament a tu et passa, quantes coses tenim a l'armari que no ens posem mai. Aviam. Més o menys, unes 10 peces, 11, 3, 4... Bueno, que sapigueu que a Catalunya cada persona genera en un any uns 22 quilos de residus tèxtils. D'aquests, només 2,3, és a dir, un 11%, es recullen selectivament. A la majoria de llars d'Espanya, els tèxtils es llencen encara dins de la fracció rebuig, cosa que es tradueix en una xifra global de 147.000 tones de residus tèxtils llançats sense retorn, segons dades de l'Agència de Residus de Catalunya. I dic això perquè ho diuen i des de fa molts anys que el tema dels residus que produeix el tèxtil és brutal, cosa de la qual ens hem de fer un bon pensament i saber què comprem, per què volem allò que comprem i què fer un cop no volem aquella peça de roba o de sabates. Si parlem de roba, molts de nosaltres comprem o bé de manera compulsiva o bé perquè ens agrada un color, no pas perquè tinguem manca d'aquell pantaló o d'aquella faldilla o d'aquest jersei. Què ha fet el comprar roba econòmica? Doncs que, com tenen un preu assequible, comprem més, ens podem canviar més de roba, però què passa? Que moltes vegades ni la fem servir. Avui posarem la mirada en aquesta roba de segona mà i què hem de fer un cop tinguem aquesta roba que no volem per poder reciclar-la i que d'altres persones les puguin fer servir. S'han obert moltes botigues de Comercio Justo on podem aprofitar aquesta roba i és el cas de la gent d'Humana que ha obert una nova botiga, la número 23, i l'altre dia fins i tot deien que amb ells els hi arriben peces de roba noves amb etiqueta i que per ells està molt bé per posar-la després a la botiga, però ens plantegem quina mena de costum hem agafat. Bueno, avui en parlarem de tot això i de la moda sostenible amb la Yolanda Bernal. Això serà d'aquí un moment, però abans rep la salutació de qui et parla, la Montse Rodríguez. Bona tarda.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Ahí viene un mensaje muy fuerte. El 56% de los españoles no llegan a fin de mes. Es duro, pero en Área Jurídica Global te pueden ayudar. Abogados expertos en cancelación de deudas como a Jordi, que pasó de 50.000 euros en préstamos a cero. Empieza hoy llamando al 900-730-906 o en areajuridicaglobal.com. Además, por ser oyente de Radio COPE, tu primera consulta será 100% gratuita.
¿Problemas con tu cerradura? ¿Necesitas abrir una puerta o caja fuerte? Cerrajería Alonso está para ayudarte. Con más de 40 años de experiencia, realizamos aperturas de puerta, cambio de cerraduras y cerrajería de seguridad. Porque en Cerrajería Alonso, tu seguridad es lo más importante. Llama ahora al 93265-1155, 93265-1155. Cerrajería Alonso, tu cerrajero de confianza.
De dilluns a divendres. Confidencia. Momentos.
Luis Rodríguez.
De dilluns a divendres, Esports Cope, entre les 3 i les 4 de la tarda.
Amb l'actualitat del Barça, que ens porta l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Atenció, que ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara. Actualitat del Girona, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Un equip guanyador.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
De la tarda, 5 minuts. La veritat és que avui dimecres ha estat un dia assolellat i amb temperatures més altes, però atenció, que demà dijous hi ha l'arribada d'un nou solc d'aire fred que farà que parlem d'un dia de més núvols i de possibilitat de ruixats. La temperatura matinal ja no serà tan fresca, però la diurna es mantindrà sense canvis importants. Moment de sortir a les carreteres per saber com es circula a hores d'ara. Des del Servei Català de Trànsit ens informa en Roger Serra. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Avui jornada complicada, sobretot a les rondes de Barcelona. A la ronda de dalt, a la ronda litoral, hi ha hagut diverses incidències durant la tarda. Encara en tenim i, per tant, hi trobareu retencions, més volum de trànsit i més problemes encara del que és habitual tant a la ronda de dalt, com us dèiem, com a la ronda litoral i, a més, en tots dos sentits de la marxa. A més, volem repassar l'autopista AP7. També hi ha hagut incidències. Ara, en principi, no, però va carregada en diversos trams. Els repassem en aquesta autopista AP7. Per exemple, hi ha aturades de 3-4 quilòmetres entre Cerdanyola i Barberà del Vallès, això en sentit nord, en sentit Girona. En direcció sud, sentit Tarragona, també aturades d'uns 4 quilòmetres entre Santa Perpètua i Barberà del Vallès, i a la zona de Castellbisbal, uns 2 quilòmetres de molta lentitud, també en direcció sud, com us dèiem, en sentit Tarragona. De la resta de vies, ens quedem amb un accident a l'autovia de Castelldefels, a la C31, al Prat de Llobregat. Hi ha un carril tallat en sentit Barcelona i aturades de quilòmetre, quilòmetre i mig. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Gràcies, Roger, per la informació i ja sabeu, paciència. I d'aquí un moment parlem de roba, però de roba de segona mà, que s'ha posat no de moda, és que s'ha de reutilitzar la roba. Ara ens ho expliquen.
Abraham Lincoln dijo: "Se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos, todo el tiempo". Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Nosotros los ladrones no podemos entrar en una casa con Movistar ProSegur Alarmas.
No.
¿Y los ocupas?
Tampoco.
¿Y quién sí puede?
Los dueños.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Fer un inventari de tota la roba que tenim a l'armari, segur que la majoria de nosaltres confessaríem que hi ha abrics, pantalons o samarretes que fa mesos o anys que no ens posem i que ni ens recordàvem que teníem. Això té molt a veure amb la societat tan consumista en la que vivim. Hi ha marques i plataformes que ens ofereixen roba a preus gairebé anecdòtics i que ens permeten comprar peces noves pràcticament cada setmana. Però davant d'aquesta producció i compra massiva, hi ha una altra tendència, que és la moda sostenible, ètica i responsable i que aposta clarament per la qualitat i no la quantitat. Tenir un armari sostenible és possible si comprem amb consciència. Iolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, el primer que hem de fer doncs, és preguntar-nos si realment necessitem una determinada peça de roba. Hem de planificar, evitar impulsos i prioritzar peces que siguin versàtils, de fons d'armari i que no passin de moda. Hem de tornar doncs, al que feien els nostres pares, renovar l'armari només a primavera i tardor i evitar d'aquesta manera caure en la trampa del consum setmanal. Abans de comprar, també és molt important investigar qui produeix la roba i en quines condicions, demanar a les marques informació sobre la seva cadena de subministrament i aquí hem de tenir clar que darrere dels preus tan baixos s'amaguen gairebé sempre costos humans i ambientals que són inassumibles. Hem parlat amb l'Esther Minguell, que és vocal de la Junta de Moda Sostenible a Barcelona, que és una associació sense ànim de lucre fundada el 2013 per promoure justament una indústria de la moda més ètica i responsable. I ens ha explicat que el concepte de moda sostenible fa referència a tot el cicle de vida d'una peça i això comença pels materials.
Quan estem decidint quina és el producte que anem a vendre, estem decidint amb quins materials el fabricarem, quin disseny tindrem i, per tant, aquí cada una d'aquests components estem prenent una sèrie de decisions. Si en les matèries primes li estem donant foc amb unes matèries naturals, amb unes matèries que realment són renovables, que estan cultivades d'una manera determinada, que no fan mal i no tenen un impacte sobre el mig ambient, estem ja prenent unes decisions.
I és molt important també, abans de comprar, doncs mirar l'etiqueta. Apostar per fibres naturals o reciclades és apostar per una moda sostenible.
Però avui en dia lo important és veure quines matèries estan dintre de l'etiqueta. Si realment hi ha una composició variada, aquesta composició de materials variada és molt difícil de reciclar. És molt difícil separar un cotó amb una elastina, amb uns components sintètics. Tot això fa que no sigui un producte sostenible.
I altres recomanacions, a banda d'evitar doncs, les compres innecessàries, compulsives, és, per exemple, reparar, arreglar una peça que s'ha fet malbé, revisar armaris familiars per veure si podem recuperar alguna cosa, intercanviar roba amb amics o revendre el que ja no fem servir a mercats de segona mà. I si comprem roba de proximitat, és a dir, produïda a la nostra ciutat per dissenyadors locals, doncs estem reduint també emissions de transport i hi ha menys impacte ambiental.
Queda clar que comprar menys és el gest més efectiu per combatre aquesta producció massiva que genera 150.000 milions de peces de roba anuals. És veritat que hi ha un component econòmic que podria ser una barrera. La roba sostenible pot semblar més cara perquè falta conscienciació per entendre què és el que hi ha darrere.
Exacte, la Clara Maillart és consultora estratègica de MODAC, que és el clúster català de la moda, i intenta acabar amb alguns tòpics. No és que la moda sostenible sigui més cara, sinó que el que no és normal és que la roba d'algunes marques i aplicacions sigui tan barata. Ens hauríem de preguntar per què. Segurament perquè no hi ha un respecte ni per la mà d'obra ni pel medi ambient i la moda sostenible sí que respecta tota la cadena de producció. El preu no hauria de ser una barrera si compréssim de forma responsable, perquè ara mateix entre el 30 i el 40% del que tenim a l'armari no ho fem servir.
Si extraiem aquest percentatge de peces de roba que tenim a l'armari i invertim en peces de roba una miqueta més cares fetes sota unes premisses de sostenibilitat, realment la moda sostenible no és tan més cara, no? Yeah. La idea és no tenir tantes peces de roba dins del nostre armari, utilitzar-les molt més del que les utilitzem i invertir en aquestes peces de roba.
Sota el paraigües de roba sostenible és veritat que s'amaguen males praxis, com passa també amb els productes bio o ecològics que aprofiten aquest eslògan, però que en realitat no ho són. Per això sempre hem de demanar informació sobre la cadena de subministrament i hauríem de reflexionar també sobre què passa amb tota la roba que acabem llançant. Es crema o s'acaba acumulant en abocadors amb un impacte mediambiental que ja comença a passar factura.
És una problemàtica molt gran i sí que el consumidor ha de ser molt conscient de què passa amb la peça de roba que s'ha comprat en un moment determinat, se l'ha utilitzat un, dos, tres cops i després la llença, no? Doncs aquí també no només hi ha una responsabilitat de les empreses en quant a crear un model industrial circular, sinó que també el consumidor ha de ser conscient dels actes de consum, no?
Doncs com estem explicant, compartir, intercanviar o comprar de segona mà és una manera senzilla i econòmica de reduir el consum i aconseguir també un armari pràctic, equilibrat i sostenible.
Avui és un plaer a la Linterna COPE Catalunya i Andorra de parlar amb en Joan Carles Montes, que és el portaveu de Fundació Humana. Joan Carles, què tal? Bona tarda, gràcies per ser-hi amb nosaltres.
Hola, bona tarda.
Encara hi ha gent que no sap què feu des d'Humana. Ens ho pots explicar, Joan Carles?
Sí, Humana és una fundació, és una entitat sense ànim de lucre. Portem gairebé 40 anys de trajectòria a Catalunya, vam néixer aquí a Catalunya, i el que fem des de fa gairebé 40 anys avui dia és en essència el mateix. El que fem és tractar de recuperar roba usada, recuperar aquell residu tèxtil, aquella roba que ja no ens posem, pel motiu que sigui, ja sigui roba, calçat, complements, roba de llar, i el que fem és recuperar-la a través de contenidors que tenim a la via pública, de color verd, els traslladem tota aquesta roba, la traslladem a la planta que tenim a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental, i allà el que fem és una tria, una classificació, i gràcies a aquesta classificació som capaços de donar una segona vida a més del 90% de la roba que recuperem. Bona part d'aquesta roba la duem després a les nostres botigues, que tenim de moda de segona mà a Barcelona, i amb aquesta gestió el que fem és obtenir recursos econòmics per fer projectes de caràcter social.
Vosaltres, de banda, no només a Humana aposteu per el consum responsable, sinó que també col·laboreu a la creació de feina.
Sí, efectivament. Mira, Humana, any rere any, i gràcies a aquesta gestió, podem crear llocs de treball. Certament, fa uns anys, amb la pandèmia, on tota l'activitat es va paralitzar, vam patir un bon sotrac, com moltes entitats i moltes empreses del país. Però cal dir que després de la pandèmia el sector de la segona mà es va recuperar molt bé. Mm. I des d'aleshores fins ara, cada any estem creant llocs de treball perquè la gestió del tèxtil, la recuperació de la roba, després la gestió d'aquesta roba i la venda d'aquesta roba, doncs efectivament crea el que s'anomena llocs de treball de l'economia verda. I per això estem molt satisfets, efectivament.
Uh-huh. Quan parlem de moda respectuosa i amb els drets humans i amb el medi ambient, estem parlant de que la roba és un dels elements més contaminants que n'hi ha, cosa que hi ha molta gent que encara no ho sap, no?
Sí, la roba, la moda és un dels sectors, és una de les àrees més contaminants. Pensem que la roba que vestim, o bona part, o molta part de la roba que vestim, es produeix a molts quilòmetres d'aquí, en països asiàtics, on les condicions laborals són molt discutibles, per dir-ho segurament, on s'utilitzen molts recursos naturals per fer una samarreta, per exemple, uns pantalons, i després aquesta roba ve aquí als nostres aparadors i, efectivament, deixa una petjada de carboni doncs molt important. Nosaltres apostem per la segona mà, per la reutilització. El nostre lema és, si una peça de roba està en bon estat, per què destruir-la, per què llançar-la a la brossa i comprar-ne una de nova? Per tant, apostem per la segona mà, per donar una segona vida a peces de roba que estan en bon estat, i bé, contribuïm doncs, amb la nostra aportació a fer front al fast fashion, aquesta roba que ja no és ràpida, sinó que ja és ultraràpida, perquè els aparadors de les grans cadenes canvien constantment, i bé, doncs, davant d'aquest gran gegant, doncs bé, hi ha l'aportació de la segona mà que fem des d'entitats com la nostra, però també n'hi ha d'altres.
Joan Carles, no sé si és una sensació, però crec que cada cop hi ha més gent jove que s'apunta a la roba de segona mà. És una sensació o és una realitat?
Doncs és una realitat, perquè mira, nosaltres, a les nostres botigues, recentment vam obrir una a Barcelona la setmana passada, en tenim 23 a Barcelona, i fem enquestes contínues als nostres clients per conèixer, per saber per què ens visiten i per què ens compren. I mira, fa uns anys el perfil del nostre client doncs era més aviat, sempre ha sigut més aviat o majoritàriament femení, i d'una edat, doncs bé, doncs, una edat doncs, a partir dels 30-40 anys. Doncs bé, hem notat un rejoveniment del nostre públic, perquè si fa uns anys aproximadament era un 10%, doncs ara això s'ha duplicat, ja és gairebé un 20% dels nostres clients són gent jove que busquen en la segona mà roba singular, roba que es diferenciï, una mica que també marqui la seva personalitat. Hi ha molts joves que no volen anar uniformats tot del Zara o del Primark, i sobretot també són joves que, vaja, no tenen cap mena de preocupació per l'estigma que existia fins ara de la roba de segona mà, de roba associada doncs, a persones amb pocs recursos o roba que no era maca en absolut. Estan convençuts que és una alternativa sostenible, que és una alternativa doncs, ben maca i que, bé, doncs, també cal dir-ho, és una alternativa també assequible a la seva butxaca.
Joan Carles, jo me'n recordo els primers viatges a Londres, no?, que era allò de, vinga, tots a Camden Town, a Portobello, a comprar alguna cosa al mercat de segona mà. Quedava guai perquè ho compraves a Londres, no? Però, clar, aquí sembla que ha arribat com tard, no?
Sí, aviam, arribem tard a moltes coses. Aquest és un exemple claríssim. Anàvem a Londres, o qui podia anar, anava a Londres, o a Alemanya, o a d'altres països d'Europa. Compraven allà segona mà i, efectivament, tornaven i la lluïen. I fins i tot, mira, que cosa més xula i que parat que m'ha costat. En canvi, aquí, la segona mà era de, doncs això, de persones sense recursos, roba doncs, que no era maca. Doncs aquests prejudicis doncs, ja s'han esvaït, sobretot entre els joves, i com et deia, es contempla ja cada cop més com una alternativa prestigiada i com una alternativa més doncs, aquesta roba ràpida, de poca qualitat i de, vaja, que uniforma doncs, a tota la gent que compra doncs, això, el Zara, Primark, etc.
Uh-huh. Escolta'm, n'hi han de containers d'aquests de roba de segona mà, podem trobar molts. Tu què m'aconselles a l'hora de dir aquí sí, aquí no, aquí a lo millor no? Hi han dubtes, no, a vegades?
Sí, hi han dubtes i sobretot hi han també suspicàcies. És a dir, som conscients que hi ha molta gent que se'n volen desfer de la roba usada, fem canvi d'armari, ens en volem desfer. Bé, doncs, hi ha alternatives, com sempre s'ha fet, o es porta a la parròquia, que ho donaran a persones sense recursos, fantàstic. Sobretot per la canalla, es donen a familiars o amics, la roba també s'hereda entre germans, fantàstic. Després hi ha aquesta alternativa dels contenidors. I certament, molta gent es pot preguntar, aviam, un moment, aquesta roba que jo deixo, on va a parar? I sobretot, jo li deixo a aquesta gent gratis. Què en faran? La venen? Aquests diners se'ls embutxaquen directament i fan negoci? Bé, doncs aquestes idees existeixen. I nosaltres, des d'Humana, el que diem és, o el que podem aportar és transparència i traçabilitat. Transparència per explicar molt bé què és el que se'n fa de la roba que es diposita en els contenidors, que, com et deia, recupera, es classifica i, efectivament, la que està en bon estat la venem. La venem amb una finalitat social. Som una entitat sense ànim de lucre. I traçabilitat perquè, efectivament, no pot ser que hi hagi doncs, aquest residu tèxtil que no es controli, que no sapiguem ben bé ni on es guarda ni què se'n fa d'ell. Per tant, aquí hi ha feina de molts sectors, d'administracions, de gens o d'actors com nosaltres, d'explicar clarament què fem amb aquesta roba, d'explicar que no obtenim recursos econòmics, efectivament, però que, efectivament, serveix per finançar la nostra activitat, per crear llocs de treball, però també amb una finalitat social.
Veig que m'has llegit molt bé la pregunta i m'ha agradat molt la teva resposta. Joan Carles, per la gent que vulgui deixar roba perquè després puguin arribar a aquestes botigues, com s'ha de deixar? Perquè, clar, jo veig gent que fa autèntiques bogeries, des de que la llença sense una bossa, amb bossa o sense, què podem deixar i què no, perquè la gent aprofita i deixa ja de tot una mica, no?
Sí, mira, el que s'ha de dir és que nosaltres recollim tota mena d'article tèxtil, preferiblement en bon estat, perquè si està en bon estat, està claríssim que el podrem reutilitzar i donar una segona vida molt clara. Però en qualsevol cas, la roba s'ha de deixar en bosses tancades, bosses de plàstic, o, per exemple, en una bossa d'escombreria d'aquestes negres. Per què? Perquè si en un contenidor deixem la roba sense cap més protecció, és possible que l'interior del contenidor estigui una mica brut i aquesta roba que provenia d'un armari i que estava perfectament neta, ostres, s'embruti i no es pugui reutilitzar. I això és una autèntica llàstima. Per tant, tota la roba que ens en vulguem desfer, la fiquem en una bossa de supermercat o d'escombreria, la posem al contenidor. Si es tracta de sabates, aparellades, sisplau, perquè, clar, se l'aprofitarà...
Sí, és una bogeria anar buscant-lo, on està l'altre.
Si estan desaparellades, malament. I ja et dic, preferiblement en bon estat, perquè així la reutilització estarà garantida. En canvi, si tenim peces de roba, per exemple, doncs, una camisa que li falten uns botons o un jersei amb aquestes boles, no? Que, vaja, que ja es nota desgastat, també ho podem donar. L'utilitzarem per a reutilització, no tant com a, perdó, com a reciclatge, no tant com a utilització. Però vaja, que sapiguem que, a no ser que una peça de roba estigui molt bruta, molt tacada, molt estripada, segurament en podran treure un profit.
Molt bé. Està clar que l'economia circular ajuda i molt. Ens hem mal acostumat a aquesta fast fashion, no? Això de comprar roba barata, tothom va al vestit igual, semblem un exèrcit, però és veritat que fent això estem ajudant a molta gent que hi ha darrere. Joan Carles Montes, portaveu de la Fundació Humana, gràcies per la tasca que feu. Bona tarda i a continuar treballant.
Moltes gràcies. Bona tarda.
Una abraçada. Bueno, presta muchísima atención a las 7 de la tarde, 25 minutos, porque no sé si sabías que los amigos de Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes. ¿Y sabes qué? Que también lo es de Nevermore, donde vive Miércoles Adams. Pues sí. Por eso, si tienes un monovolumen para la familia, un 4x4 para los fines de la sierra o un coche gótico para llevar a Miércoles a la escuela, Línea Directa tiene el seguro de coche perfecto para ti en el mundo real y en el de Nevermore. Llama al 917-700-700 o ve directo a lineadirecta.com y te mejoran el precio de tu seguro. Eso directamente.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo.
Let's go, girls.
Segons l'Eurobaròmetre de l'any 2023, un 78% dels espanyols afirma topar-se sovint amb notícies que consideren que distorsionen la realitat o són falses. Aquest excés de males notícies pot tenir conseqüències greus per a la salut mental i el benestar social, i les xarxes socials hi juguen un paper clau. A través d'aquestes plataformes, la informació circula molt ràpidament i sovint sense filtres. Les notícies negatives tenen més visibilitat perquè generen més reaccions i interaccions, fet que afavoreix aquesta difusió. Això pot provocar una sensació constant d'alarma, inseguretat i desesperança entre els usuaris. Per això cal ser crítics amb el que llegim i compartim, verificant les fonts i equilibrar el nostre consum digital amb continguts positius. I és que les xarxes tenen l'habilitat de crear bombolles informatives on només es consumeixen continguts alarmants, reforçant la visió negativa del món. Aquest entorn pot fomentar, com dèiem, estrès, ansietat i la desconnexió emocional, com s'ha comprovat i ho han comprovat investigadors de l'Institut de Recerca de l'Hospital Clínic. La Lídia Fortea ha liderat aquesta recerca i ho ha explicat avui a la Mar Puerto.
El que passa és que les males notícies venen més que les bones perquè afecten més emocionalment, desperten emocions més fortes, el que fa que sigui més fàcil d'enganxar-se. La Lídia Fortea ens explica què genera aquest excés d'exposició y cómo protegerse.
Entonces, es difícil teniendo en cuenta que en redes sociales, si una vez que hemos entrado nos van a seguir bombardeando, es limitar un poco nuestro acceso a estas redes sociales o no seguir páginas que nos inundan con este tipo de noticias.
L'estudi es va centrar en l'època de pandèmia, on les notícies negatives eren abundants. Resulta que, segons la Lídia, la gran quantitat de notícies negatives que hi havia tenien un impacte molt negatiu en l'estat d'ànim.
Claro, de incertidumbre, de muertes, de hospitales colapsados. Entonces la gente quiere saber qué pasa, pero entra en un bucle en el que no es capaz de salir. Y entonces se veía como un efecto de un aumento de la ansiedad y la depresión, tanto a corto como a largo plazo.
I el doctor Narcís Cardoner, director del Servei de Psiquiatria de Sant Pau, ho explica també per la seva banda. Explica com influeix en aquest estat d'ànim la manera com es comunica la notícia i la responsabilitat que recau en aquest aspecte sobre la persona que l'ha de transmetre.
La comunicació és essencial, no? Nosaltres ho sabem perquè, malauradament, en un àmbit com l'hospital, s'han de comunicar moltes vegades males notícies, no? I sabem que les males notícies poden tenir un impacte menor si es comuniquen d'una forma adient, no? Amb un context, d'una forma contextualitzada i adaptada a les característiques de la persona que ha de rebre aquesta malaltia.
I si parlàvem de la pandèmia, parlem del consum continu que rebem de notícies negatives, ja sigui a través de la ràdio, la televisió o les xarxes socials.
El consum excessiu es va associar clarament amb un increment claríssim d'ansietat, depressió, insomni i malestar emocional marcat, no? És cert que actualment, no només per la ràdio, no només per la televisió, no només per altres mitjans, també les xarxes socials són un àmbit amb el qual és molt fàcil accedir a notícies, no? Uh-huh. I entra en una dinàmica en el qual hi ha un consum quasi compulsiu.
El veritable problema, doncs, és que no som del tot conscients del mal que ens fa aquesta exposició constant a males notícies. És difícil identificar-ho, ja que pensem que només volem informar-nos, però arriba un moment en què ja no som capaços d'identificar que ens està fent mal. Per això cal intentar autorregular-se i aprendre a posar límits per sortir-se'n.
Òscar Estivill, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Escolta'm, sembla que va ser ahir que estaves aquí amb nosaltres a la cadena COPE.
Jo aquí em sento com a casa.
Què tal?
I tornar aquí, va, mos. I més pel meu projecte és un gust.
Escolta'm, Òscar Estivill va arribar a la COPE d'estudiant en pràctiques.
Correcte.
I va aprendre, no sé si molt o poc, però sí que li vam agafar molta estima, s'ho va treballar força i després es va obrir les portes del carrer i és quan comença a veure quina és la realitat més enllà de la carrera i més enllà de sortir de fer unes pràctiques, no, Òscar?
Correcte, jo vaig sortir d'aquí, era el meu últim any de carrera i va ser tot un moment en el que em trobo, bueno, el món professional, no? Uh-huh. Em va encantar perquè per mi aquesta... Jo li dic casa, per mi aquesta... Això és una casa.
Això és casa.
Per mi va ser una escola, vaig aprendre, em vaig formar, aquí em veu ensenyar a fer ràdio, tu em vas donar moltíssimes oportunitats.
Bueno...
I això em va ajudar pues, a tirar endavant el projecte que tinc ara, que és el d'explicar notícies positives.
Però, aviam, això d'on et ve, explicar notícies positives? Perquè, clar, la gent dirà, un periodista que vulgui explicar notícies positives, primer, d'on les treu? I segon, això no ven, Òscar.
Això és el que diuen, però jo crec que no.
A més, o sigui, t'ho van dir a la facultat, no?
Sí, a mi un professor em va agafar una vegada i jo li vaig comentar aquest projecte, això un any abans de començar, jo li vaig dir, escolta, a mi m'agradaria fer això...
Sí.
I em va dir, uf, però és que això... Primer que no és una cosa que no pot ser molt objectiu, no? Perquè per tu una cosa que és positiva, igual per la resta no.
Sí.
Però és que la realitat és que no s'havia intentat. Llavors jo em vaig tirar una mica a la piscina i a veure què em trobava. I la cosa va anar creixent. La gent valorava que hi hagués una altra cara molt positiva de l'actualitat,
sí,
perquè la hi ha. Mm. Hi ha moltíssimes històries. Això és el que em pregunta tothom, no?
Mm.
Et costa molt trobar històries positives? No. Les hi ha patades, però el problema és cap a on enfoquem la càmera, no? I jo cada dia decideixo enfocar la càmera cap a l'UO.
Vas començar a les xarxes socials,
correcte,
imagino, i vas compatibilitzar en un principi amb una feina de periodista, no?
Sí.
A un lloc fent de periodista també, i vas veure que la cosa anava pujant. Imagino que el fet de buscar notícies positives, no sé si va ser perquè hi ha un excés de males notícies, d'una ansietat, d'un estrès, que poses la ràdio, engegues la tele i només són inputs negatius, no? I arriba un moment que dius, pum, basta!
Amb això em vaig trobar. I era... Jo sempre dic que aquest projecte va néixer a una terrassa d'un bar, un dia. Sí. Me'n recordo que estava amb molta gent i em van dir, escolta, tu estàs estudiant per ser periodista... La vostra feina és molt important, però sí que és veritat que s'atura molt, no? Perquè és tanta informació negativa.
Sí, continuem.
I gent que em deia pues, que jo ja no puc veure la televisió, no puc escoltar la ràdio, no puc llegir diaris. Tot això a través de la pandèmia, no? Molta gent em deia que en aquell moment s'informava molt i donaven tantes xifres de morts i tantes coses negatives que la gent fugia, no? D'aquesta informació. I jo anava recopilant totes aquestes frases i deia... Pues la mateixa feina que faig jo de periodista en trobar notícies d'actualitat, doncs vaig a intentar buscar aquelles coses bones i és fer la mateixa feina al final.
Te'n recordes quina va ser la primera notícia?
Sí, me'n recordo que va ser una notícia del Sant Joan de Déu, que van salvar un nen que tenia un càncer cerebral molt agressiu i que no tenia bona pinta, i el van salvar. Sí, sí.
Que guai, això t'ha marcat una menció després.
Hombre, sí, això, m'ha posat la pell de gallina.
Van ser difícils els inicis, m'imagino, no? Perquè, clar, ets tu amb un ordinador, una càmera...
I ja està.
I vas fent.
I ja està. I això va ser l'inici del... Recolzava, me'n recordo, el mòbil en una tassa, amb un micròfon molt cutre que vaig trobar per Amazon, i això, clar, van escalant. Al final un va millorant, va veient que això de les xarxes, un dia de cop tens un boom, i a partir d'aquí doncs no pares de pujar.
Perquè és difícil, imagino, fer-se un forat al tema d'internet, no? Perquè hi ha tants, no sé, tants youtubers i tantes molt. Coses que parlen de moltes coses.
Hi ha de tot.
Clar, ficar-te aquí dintre, primer imagino que va ser el boca-orella, no? Ens ho vas comentar nosaltres. Altres. Imagino que això ha anat una mica així, no?
Anar escalant. I la clau, jo sempre ho dic, que això és constància. És publicar cada dia. O sigui, jo em vaig marcar aquest objectiu, no? De cada dia trobar una història positiva. I me'n recordo que els primers 3 mesos no em veia ningú. Bueno, em veia la mama,
em veia
vosaltres, em veia els amics... I ara ens trobem davant de milers de persones. I això, clar, veure que una cosa que comences a la teva habitació, perquè era la meva habitació...
Que guai.
Això em permeti estar avui aquí parlant d'aquest tema, et dones compte del poder, no?, que tenen les xarxes.
No vas trobar ningú que fes alguna cosa semblant a tu?
Sí, sí.
N'hi han
i altres països, eh? Per això et dic que al final tots estem connectats i una mica ens anem compartint històries també, no? Perquè mira, això a Argentina avui ha passat això. I una mica anem fent aquesta feina, no?
Molt bé. I el target de la gent que et segueix, quin és?
De tot.
De tot?
De tot. Joves, adults, d'edat avançada, és que de tot.
A més, feies un seguiment d'una parella d'avis que estaven fent un creuer, no?
Correcte.
Durant un any.
Sí.
Però això t'ha marcat també.
Són uns cracs, sí, sí.
I què vas fent? Explicant les seves històries?
Bueno, clar, quan trobes històries així... Jo sempre penso, no?, quan publico una història com aquesta, dius, això és impossible que un informatiu obri amb una història així, no? Mm-hmm. Però jo cada dia poso com a la portada... Històries de gent així, gent normal, no? Que al final dius, mira, he acabat la meva trajectòria professional, tinc uns diners i me'n vull anar a viatjar pel món amb la meva dona, que és el que van fer aquests avis, que s'han fet virals a tot el món. Unos grandes.
Imagino que avis i mascotes, això ven molt, no?
Molt, molt, molt. És un tema que... Molt els animals.
Sí.
Tot el que tingui a veure
tota
amb animals...
Fibra.
Toca molt la fibra, sí, sí. I tot el tema d'organitzacions, voluntaris, la solidaritat, tot allò que tingui a veure amb gent que salva animals o que... Me'n recordo una vegada d'una història d'un que li va tocar la loteria i va utilitzar els diners de la loteria per construir un refugi i va salvar 200 gossos. Això m'acaba de venir ara.
Vas tenir un moment de baixón amb el tema de la Dana?
Sí.
Què et va passar?
La Dana va ser un moment que en el que paro d'explicar històries positives perquè crec que era un moment en el que tots aquells que teníem un altaveu havíem d'aprofitar per parlar d'això, no? I me'n recordo que rascant anaves trobant coses molt maques, no? Va haver-hi una onada de solidaritat que a mi des de casa ja m'emocionava molt, no?
Sí, sí.
I a la segona setmana vaig dir, he d'anar cap allà. Me'n recordo que vaig agafar una amiga meva del màster que vaig estudiar i vam anar cap allà, vam anar carregats de material, de menjar, d'ajuda, i vaig trobar allà tanta bondat. O sigui, et dones compte que és gent tan diferent, però que estàs allà per un mateix objectiu, que això t'emociona moltíssim. I és el que em va passar allà, molt dur, una cosa molt dura, però allò em va fer que volgués continuar amb aquest projecte. Sí, sí.
Bueno, i un projecte que ha anat creixent a poc a poc fins que arriben els premis. Ja tens el teu primer premi.
Sí, sí, sí. Sí. És molt fort, això.
Com va rebre aquella trucada de la gent de
Somos
Família, Salut i Benestar?
Sí, la gent de Somos Fans de la Salut i el Benestar, a mi un dia em contacten des de l'organització i dic, escolta, hem trobat el teu projecte, crec que contribueixes a que les persones cada dia tinguin aquest espai per veure una cosa positiva i fas que estiguin millor, o sigui, que se sentin millor. Presenta la teva candidatura. Jo ho vaig presentar, però clar, me'n recordo que em trobo amb professionals molt potents, antropocardiòlegs, oncòlegs, i dic, hòstia, jo aquí... I aquell any van decidir fer una categoria, perquè era el segon any, i era la categoria de divulgació.
Ah, molt bé.
I jo vaig intentar vendre-ho de la millor manera possible, i dic, mira, escolta, jo no sé en quina categoria em veig, perquè al final parlo de totes les persones que estan nominades a aquest premi, parlo una mica de la feina que fan, no, aquesta gent, parlo del món de l'esport, parlo de la ciència... Coses que vas trobant, sí, sí, a vegades, d'aquests professionals. I em van dir que sí, que encaixaven la candidatura de Bienestar Social per la meva contribució en millorar la salut mental de la gent, i al final, amb la meva candidatura, la vaig presentar als meus seguidors, em van votar i
el premi és tu, jo.
I guanyar, ja està.
I això t'ha obert portes?
Bueno, això m'ha fet conèixer tanta gent, tantes iniciatives, tantes persones, que jo els dic los héroes cotidianos.
Molt bé.
Gent del dia a dia que potser tu no la veus als mitjans o que està més apartadeta, en el backstage, que sí, jo dic, sí, jo, sí, sí, però que són gent molt gran. Gent, petites coses, no?, que sumades fan una...
Sí, sí, una altaveu.
Gran... Correcte.
Sí, sí, veus unides. Per cert, això de la voz té molt a veure ara amb el gir que ha donat aquest diari d'un informatiu positiu, perquè ara canvia de nom.
Ara canvia de nom. Jo em deia l'informativo positivo i ara es diu la voz positiva.
La voz positiva. Per què l'has canviat?
Perquè crec que és un nom més personal. Al final, a mi aquest projecte va començar sent com molt informatiu, i el fet d'anar a la Dana i de començar a parlar amb la gent, de parlar amb tu ara, per exemple, sí, no? Que és una cosa molt... que jo crec que és una cosa molt guai, que es crees una comunitat. Mm-hmm. I la gent ja et segueix i veus que es crea una comunitat molt xula de amantes de notícies positives, que dic jo. I llavors jo li volia trobar un nom que reflectís això, no? Mm-hmm. Trobar voces positives.
Que guai.
O sigui, al final sí, jo sóc una veu positiva perquè explico coses positives.
Però busques veus.
Però busco veus positives, sí.
I tens els teus corresponsals a diferents indrets? Et diuen, Òscar, que tinc això.
Bueno, clar, al final les xarxes et permeten això, no? Que tens una seguidora en Castilla-La Mancha i et diu que aquí, en l'escola on treballo, fem un projecte que... Això passa cada dia.
Que bé. Bueno, si volem veure aquesta, la voz positiva, antes llamada informativo positivo, d'Òscar Estivill, com ho podem fer? Per la gent que tu saps que a vegades jo sóc jove, però a vegades tinc problemes amb el tema del que és internet. És fàcil? És senzill?
Bueno, ara és més fàcil. Estic a Instagram i al TikTok. Jo em dic la voz positiva / es. Sí. Vale? Això és a Instagram i TikTok. I després tinc una pàgina web, que és nova també, que és lavozpositiva.es.
Molt bé. I un cop obrim allà, què trobem? El primer que veiem.
Allà trobeu la història de com començo, com ha anat evolucionant tot això ara. Totes les històries, tot està recopilat allà, i una mica és per conèixer'm.
Que guai.
Per conèixer'ns.
Escolta'm, jo estic molt contenta i orgullosa de tu. Tu
moltes
ja saps
gràcies,
que jo confio molt en tu des del primer moment.
Sí, sí, sí.
I es nota quan les persones venen amb ganes i volen conèixer de veritat aquest ofici. És un ofici dur, és veritat. No ens farem rics, això també ho sabem.
No.
Però el fet de compartir i saber que darrere algú, només una persona que hi hagi, ja li estàs fent companyia, o bé amb aquesta notícia, o bé explicant-ho amb la teva veu, ja estem ben pagats.
No té preu. Estic completament d'acord.
I m'alegro moltíssim que tu, Òscar Estivill, siguis una d'aquestes persones que sé que arribaràs lluny. Un dia trucaré per demanar-te feina, ja t'ho dic.
Em faràs plorar, eh?
No, però és veritat, jo m'orgulleixo molt d'haver compartit amb tu el temps que has estat aquí. Ha estat un plaer per molts de nosaltres i és un plaer avui rebre't i poder-te fer una entrevista com un ente ja personal, la voz positiva d'Òscar Estivill, periodista, i amb ganes de que la gent deixi enrere el mal rotllo
i
poder veure la llum que n'hi ha darrere d'aquest túnel que estem vivint en un país on tenim Palestina, Gaza... i un sinfín de coses, incendis, coses que tenim a tocar, i que...
Totalment, i que darrere de tot això sempre hi ha gent...
Voluntària. Bombers...
Herois, que jo els dic, que està allà traient la millor part, i cap allà és on enfoco jo la càmera.
Doncs estic molt orgullosa de tu, Òscar, segur que a casa teva ho estan.
Sí, puc dir que sí, clar. Home. La família ja sempre.
Me n'alegro molt per tu, molts èxits, i torna'm a recordar les adreces on et poden trobar, internet...
Instagram i TikTok, la voz positiva / es, i després a la pàgina web lavozpositiva.es.
Doncs avui la meva notícia positiva ha estat tenir-te amb nosaltres.
Ai, moltes, Òscar, gràcies. Ara et dono una abraçada.
Gràcies. Ara ens abracem. Gràcies.
Adéu.
I després d'aquesta abraçada, tres quarts de vuit de la tarda, l'Interna COPE Catalunya i Andorra, i ara que parlàvem de notícies, d'aquí un moment amb la companya Yolanda Bernal coneixerem algunes notícies d'actualitat, bones o no? Ara després ens dius tu què et semblen, però el que sí que està clar és que començarem parlant de la tornada al col·le, que serà d'aquí a res, dilluns. Hi ha ganes, els pares estan ja, però donant-se les manites, no? Bueno, doncs tot arriba. Això serà dilluns, ens ho explicarà d'aquí un moment la Yolanda Bernal, i també en parlarem amb el company d'esports José Luis Gil, que no sé jo de què ens parlarà, però crec que imagino que de balde segur, no? Perquè es veu que estarà 4 setmanes o 5 de baixa. Bueno, sigui com sigui, orelles ben obertes, que d'aquí un moment us tindrem ben informats.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Eres la creadora de los primeros exoesqueletos adaptados para niños.
Pues mira, hay una cosa muy bonita, y es hasta qué punto la tecnología está cambiando el paradigma de la discapacidad.
Interesante.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Os sentís respaldados por las instituciones o por los políticos? Lo pregunto porque muchas veces la policía parece una herramienta que se usa en una crisis y que se critica en calma.
Claro, nosotros, en general, somos un mal necesario para el político.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar el intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
COPE Catalunya y Andorra.
Cuando vemos a alguien caerse, sin pensarlo, le ayudamos a levantarse. Es automático, lo llevamos dentro. Y es justo eso lo que nos impulsa en Cáritas a ayudar a quienes más lo necesitan, ofreciéndoles una vida digna y creando nuevas oportunidades. Porque mientras haya personas, hay esperanza. Cáritas.
Donaciones en caritascataluña.cat o en el Bizum 38031.
Un día me dijiste que escribiendo cosas en un cuaderno se consiguen más cosas de las que pensamos que podrían conseguirse.
Verbalizar ese sentir tiene un efecto como de bálsamo sobre las emociones.
Interesante.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Cómo se toma un japonés que sobre en granos de arroz en la mesa?
Oh, de grano de arroz hasta como último gramo.
O sea, es de mala educación dejar 7 granos de arroz.
Sí, 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 sí.
No te pierdas a Alberto Herrera.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6. Expósito va más allá de la noticia.
Los incendios no empiezan en agosto, empiezan en enero, cuando la hierba brota sin que nadie la corte, limpie tras meses de intensas lluvias.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Empiezan en abril, cuando se marcha el ganado y los prados se transforman en matorrales. Siguen en mayo, cuando las primeras olas de calor secan el campo. Los incendios no se apagan en verano, se apagan mucho antes.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Minya Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
de dilluns a divendres.
Momentos con Luis Rodríguez.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es. Murprotec.
Si quieres mantener tu colesterol
¡lejos!,
ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Sí, les 7 de la tarda, 50 minuts, l'Interna COPE Catalunya i Andorra, moment d'actualitat. Dilluns arrenca el nou curs escolar a infantil, primària i ESO i ho farà amb menys alumnes a les aules i més professors, concretament 1.600 professors més. Més docents per millorar resultats després dels informes PISA i també per atendre la diversitat, perquè seran aules més complexes amb més necessitats específiques de suport educatiu. És així, Yolanda Bernal, bona tarda.
Bona tarda, sí. Mira, aquest curs hi haurà 9.000 alumnes més amb situacions socioeconòmiques o culturals complexes, algun trastorn o discapacitat. La consellera d'Educació, Esther Niubó, diu que s'han pres les mesures per atendre millor a tots aquests alumnes. S'ha invertit en més monitors de suport, hi haurà un psicòleg referent per servei territorial i es potencia també el suport a l'educació inclusiva.
Ja siguin alumnes amb necessitats educatives especials com amb necessitats socioeconòmiques, el que coneixem com els NSB, doncs aquest any tenim gairebé 9.000 alumnes més amb necessitats específiques de suport educatiu. Això acaba suposant gairebé el 21% del conjunt d'alumnat que tenim. Per tant, és una dada bastant rellevant que fa tinguem necessitat de reforçar-lo, no?, en personal tant docent com personal de suport educatiu.
Hi haurà 200 aules més d'acollida i programes d'inclusió educativa i aquest curs ja es prohibeixen els mòbils i rellotges intel·ligents a l'ESO i s'aniran retirant també les pantalles a les aules dels més petits. I pel que fa a la formació professional, que juntament amb el batxillerat comença en el curs el dia 12, la consellera Niubó celebra la bona feina que s'ha fet amb més de 80.000 places assignades i hi ha un augment de les matrícules del 19% respecte al curs anterior.
Hem aconseguit avançar 2 mesos al procés de preinscripció i, a més, s'ha de dir, hem assolit el rècord d'assignacions de places a més de 81.000 alumnes assignats. I, per tant, podem dir, sense equivocar-nos, doncs, que la formació professional ha estat, sens dubte, la millor notícia d'aquest primer any.
I avui, per cert, ha començat la convocatòria de setembre de la selectivitat per una mica més de 8.000 estudiants que s'han matriculat per fer la prova d'accés a la universitat. La xifra de matriculats ha crescut un 7% respecte al setembre de l'any passat, confirmant una tendència a l'alça, i aquestes proves s'acabaran divendres.
Doncs que tingui molta sort. Canviem de tema. El Partit Popular demana transparència sobre la reunió que considera humiliant entre Salvador Illa i Carles Puigdemont a Brussel·les, una trobada en una seu oficial del govern, diu el PP, per blanquejar l'imatge d'un pròfug de la justícia.
Sí, una reunió que, segons Nacho Martín Blanco, diputat del PP al Congrés, ha demostrat que Illa no pinta res, és un titella i qui mana de veritat és Puigdemont. Va anar a Brussel·les com a missatger de Pedro Sánchez per suplicar el suport de Junts als pressupostos generals de l'Estat. Diu Martín Blanco que Illa, accedint a aquesta trobada, ha debilitat la seva autoritat i ha dimitit com a president de tots els catalans.
Ja ha decidit rehabilitar, restituir a Carles Puigdemont como casi como presidente legítimo, que es lo que exige Puigdemont, y además yo creo que se humilla ante Puigdemont y en cierta medida dimite de sus funciones como presidente del conjunto de los catalanes. Está siendo solo presidente de los catalanes separatistas.
Nacho Martín Blanco també li retreu a Salvador Illa que després d'assegurar que res d'amnistia i que faria una política diferent a la dels separatistes, doncs hagi acabat fent tot el contrari. I això Martín Blanco vaticina que els socialistes ho acabaran pagant a les urnes. I mentrestant, Puigdemont s'ha reunit avui amb la cúpula i l'executiva de Junts. Els ha transmès que ahir no va parlar amb Salvador Illa sobre pressupostos, però sí que li va traslladar al president de la Generalitat que les relacions amb el PSOE no van bé perquè no s'estan complint els acords.
Comissions tota la xarxa d'alta velocitat s'ha finançat amb diners públics, que per tant no pot ser que ara els increments de freqüències sigui per fer negoci d'algunes empreses, eh? perquè al final l'increment de les freqüències és per trens comercials i per tant per fer negoci. O sigui, que estem amb la mateixa lògica. De que socialitzem.
Demanem disculpes, ens ha saltat un tall, perquè ara sí volem parlar de Comissions Obreres, que demana transformar l'actual xarxa d'alta velocitat Avant a Catalunya amb més parades, places i freqüències i amb un preu més competitiu. Dit d'altra manera, aposta per socialitzar una xarxa que ha rebut moltes inversions públiques perquè es pugui beneficiar tots els ciutadans.
I això passaria perquè Catalunya pugui disposar d'una xarxa pròpia de trens de mitja distància d'alta velocitat que acabi unint les principals ciutats catalanes amb Perpinyà. Belén López, que és la secretària general del sindicat a Catalunya, denuncia que l'oferta actual de serveis Avant és insuficient per atendre la demanda i és molt inferior a l'oferta que hi ha entre altres capitals i Madrid.
Tota la xarxa d'alta velocitat s'ha finançat amb diners públics, que per tant no pot ser que ara els increments de freqüències sigui per fer negoci d'algunes empreses, eh? Perquè al final l'increment de les freqüències és per trens comercials i per tant per fer negoci. O sigui, que estem amb la mateixa lògica. De que socialitzem les inversions, però els beneficis fa unos pocos. No, no, aquí hem de socialitzar també l'accés en aquesta xarxa. Això vol dir que el servei Avant ha de ser prioritari per sobre dels serveis comercials.
El sindicat encara no ha traslladat la seva proposta a les administracions, però tenen previst reunir-se amb la consellera de Territori, Sílvia Paneque, el proper 17 de setembre.
Més informació a cope.es i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. Yolanda, gràcies, fins demà.
Adeu, fins demà.
Que vagi bé. Senyor Gil, company d'Esports Cope, bona tarda.
Què tal, Montse, companys, bona tarda.
La informació esportiva comença amb el nom propi de Luis de la Fuente, que també ha ficat culleradeta en el tema dels egos.
Recapitulem ràpidament. Després del Rayo Barça, Flick en roda de premsa diu que els egos destrueixen un vestidor i destrueixen l'èxit. Lamine Yamal havia replicat al entrenador del Futbol Club Barcelona i avui a la prèvia del Bulgària-Espanya de demà li han preguntat a Luis de la Fuente per la gestió dels egos i focalitzant primordialment en un jugador jove com Lamine Yamal.
Ten en cuenta que yo, cuando hablo de Lamine, es que le he conocido, ha venido con nosotros con 16 años, siendo, es un crío todavía, pero quiero decir, entonces hay que acompañarle, hay que educarle, hay que formarle, hay que ayudarle, hay que ejercer de formador más que de propio entrenador. Pero a mí es una persona, un chico ya muy preparado, muy inteligente, como es de Sarri el otro día, muy maduro, entiende perfectamente los mensajes, está muy centrado en lo que quiere conseguir y nosotros tenemos que acompañarle y ayudarle.
Anem a veure fins a quin punt té recorregut aquesta frase de Luis de la Fuente. Hay que ejercer de formador más que de entrenador.
I Valde, lesionat amb el Barça.
Sí, els no internacionals treballaven fins al dia d'avui, tindran un període de descans, però hi ha hagut mala notícia en forma de lesió. Elena Condis.
Què tal, Gil? Molt bona tarda. Doncs la mala notícia avui al Barça és que s'ha lesionat Alejandro Valde en l'entrenament del matí, lesió al bíceps femoral de la cama esquerra, la mateixa que va tenir el tram final de la temporada passada, i tot i que el club no informa del temps de baixa, segons hem pogut saber de fons del vestidor, estarà unes 3 setmanes fora. Es perdrà 3 setmanes per aquesta lesió al bíceps femoral, amb la qual cosa és baixa segura pel proper partit, el Barça-València el 14 de setembre, ja veurem si juga al Camp Nou o al Johan Cruyff, i també segur es perd el debut en Lliga de Campions al camp de Newcastle el 18 de setembre.
Tres cosetes més en clau. Barça, Koundé a la selecció de França, no s'ha volgut mullar entre Lamine i Ousmane Dembélé per la pilota d'or. Roni Bardaggi està a la llista del Barça per disputar la propera Lliga de Campions amb el dorsal 28. Continuem a l'espera de saber l'escenari definitiu del Barça-València de Lliga.
I parlem, mentrestant, de l'amistós per l'Espanyol el proper divendres.
Davant del Pau, francesa, aprofita també l'aturada de la Lliga a l'Espanyol per fer aquest partit amistós. Avui Pol Lozano, en declaracions als mitjans del club, parla de la dinàmica positiva, molt positiva, que està vivint l'Espanyol en aquest començament de Lliga.
El míster ens ficava molt al cap que havíem de ser un equip guanyador, que donava igual el partit, donava igual que fos pretemporada, havíem de ser un equip guanyador i sobretot treballar des de la defensa, i sabíem que a dalt aquest any tenim molta energia, tenim molts jugadors a dalt que ens aporten moltíssim i és un espectacle jugar amb aquests jugadors a dalt.
Mentretant, un any de presó i dos d'exclusió d'accés a recintes esportius per l'aficionat que va insultar Iñaki Williams a Cornellà Prat.
I ràpidament, a punts de futbol, Gil.
Doncs mira, a Girona han operat a Juan Carlos, satisfactòriament del seu genoll, primer entrenament amb el grup de Brian Hill, Copa Federación, sorteig de la fase regional, setzents de final, Egea, Tona, Terrassa, Atlètic Monzón, Atlètic Lleida, Tudelano. Aquesta Copa Federación, recordem, dona accés als guanyadors a disputar la primera ronda de la Copa del Rei. I en plana poliesportiva, recordem, 22:45 d'aquesta nit, Espanya-Portugal, per tancar la primera fase de l'europeu d'hoquei patins.
Va jugar Espanya, no?
Davant de Grècia a l'Eurobàsquet. I estaria bé que guanyessin, perquè si no, podem dir adeu a la competició.
Senyor Gil, moltes gràcies.
A vostè.
Que vagi molt bé, bona tarda.
Fins demà.
I nosaltres hem arribat fins aquí, a aquesta edició de COPE Catalunya i Andorra de la Linterna. Demà més i millor. I salutacions de qui us ha parlat, la Montse Rodríguez. Ara us deixem amb Àngel Expósito i tota la actualitat d'aquest dimecres 3 de setembre. Sempre precaució a les carreteres i la millor companyia, la ràdio. Adéu, bona tarda.